Doncs bé, comencem ja setmana normal, sense festius entremig, però ben aviat en tornarem a tenir, i avui és el Dia Internacional de la Cobertura Sanitària Universal. També és el Dia Internacional de la Neutralitat. Soc el Ricard Álvarez. Comencem des de COPE Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Doncs apa, que comencem setmana, dilluns, avui, 12 de desembre, 12 del 12. Demà serà dimarts i 13, eh? Però vaja, avui és 12 del 12. Hores d'ara, fregant els 6 graus i mig de temperatura a la ciutat de Lleida. S'espera una tarda plujosa, de fet, en molts punts ha començat ja a ploure. Tot seguit buscarem aquesta previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia. També parlarem de temes d'advocats amb el Josep Lluís Gómez, advocat de Q2 Consultors, que ens acompanyen cada dilluns. I també hi haurem de posar somriures a les cares de la gent, perquè, escolta, és començar la setmana, és dilluns, té mala fama aquest dia dins de la setmana. Doncs nosaltres, amb el Joel Carnicer, fem que escolta, que tinguis arrugues d'expressió, però de les de riure, de les de somriure, que aquestes benvingudes siguin, només faltaria. Amb tot això ens plantarem a la una de la tarda, i a partir de la una, els bocins d'història amb el Joan Ramon González. T'avançava la setmana passada, divendres, que vam parlar amb el Jordi Curcó, que parlàvem, doncs, de la campanya de Nadal de l'agrupació ilerdenca de pessebristes, i t'avançava que dijous passat, que era festiu, i va haver aquesta passejadeta que organitzen des de l'associació Amics de la Seu Vella, que són activitats que estan emmarcades dins del seu 50 aniversari, doncs aquesta del dijous passat era per parlar de la Seu Vella i el Nadal. Doncs bé, avui amb el Joan Ramon González, als bocins d'història, parlarem d'aquest Nadal i de la Seu Vella, eh? I que ja veieu que hi ha activitats que estan vinculades i coses que podem veure a la Seu Vella que parlen de Nadal. Amb ell ens plantarem a dos quarts, i a partir de dos quarts, ja saps, els esports. Parlem d'esports, resultats de cap de setmana i també notícies relacionades del món dels esports a la nostra tertúlia de la radiografia amb l'Albert Escobar, Xavi Pérez i la Vanessa Ortega. Però abans, busquem aquesta previsió meteorològica. Ens ho expliquen des de l'Agència Estatal de Meteorologia avui el Moisés Camunyes. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida cels ennuvolats o coberts amb precipitacions durant aquesta tarda, amb la cota de neu que anirà pujant i que es quedarà al Pirineu sobre uns 1.800 o 2.000 metres. Si parlem de les temperatures, avui són més altes, a màximes que arribaran als 9 graus a Tàrrega, als 8 a Lleida, capital, i a Balaguer, i també les màximes seran de 8 graus tant a la Seu d'Urgell com a Viella. I si ens referim al vent, durant aquesta tarda continuarà en general fluix i de direcció variable. Si mirem ja la jornada de demà dimarts, esperem intervals ennuvolats al cel, tendint a cels ennuvolats o coberts amb precipitacions a partir del migdia, amb la cota de neu que estarà sobre uns 2.000 o 2.400 metres, mentre que a les comarques del sud a primeres hores no es descarten alguns bancs de boira. Per últim, les màximes demà seguiran pujant i arribaran als 14 graus a Tàrrega, als 12 a Lleida, capital, i a Balaguer, i també les màximes seran de 12 a la Seu d'Urgell i a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Va, que busquem l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
COPE Lleida. Estàs informat.
Arribem a les 12:24 minuts i t'explico que les comarques del Pirineu de Lleida han tancat aquest pont de la Puríssima, que ha registrat una ocupació mitjana del 60%, tal com preveia el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida. Ha estat una ocupació desigual, però amb ocupacions que s'han situat entre el 35 i el 40% durant la primera setmana i al voltant del 80% durant la segona. Ens ho ha explicat el gerent del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, Juli Alegre, que ha fet, per cert, també un balanç positiu d'aquest pont.
Bé, com bé dius, aquest pont de la Puríssima ha estat un aqueducte, perquè estem parlant de 9 dies consecutius, els quals des del Patronat de Turisme valorem com a molt satisfactòriament, donat que això ha permès que al llarg de tots aquests dies anés venint la gent d'una forma esglaonada. Si bé la primera part d'aquest aqueducte l'ocupació ha estat amb un 35-40%, la segona part, en alguns casos, ha ratllat el 80%, sobretot a les zones més turístiques del Pirineu.
De fet, la neu ha estat el principal atractiu turístic i les estacions d'esquí han venut més de 100.000 forfets, el segon millor registre que es té per aquestes dates, només superat l'any 2005 amb 115.000 forfets. El gerent del patronat de turisme, Juli Alegre, ha fet un balanç positiu i destaca que totes les pistes d'esquí alpí, que han estat l'activitat reina, han pogut obrir. També t'explico que l'estació de Portainé i el Parc Natural de l'Alt Pirineu han inaugurat aquest cap de setmana un nou mirador astronòmic a l'estació d'esquí del Pallars Sobirà en el marc del Dia Internacional de les Muntanyes, que s'ha celebrat ahir diumenge, 11 de desembre. Es tracta d'un mirador d'observació astronòmic ubicat a 400 metres de l'hotel Portainé, a la cota 2000 de l'estació, en un terreny propietat de l'entitat municipal descentralitzada de Montenartró, a Llavorsí. Disposa de senyalització amb interpretació del cel nocturn i indicació d'on es troba l'estrella polar, a més d'una plataforma de fusta local de pi negre, des d'on realitza les activitats amb telescopi, construïda in situ amb arbres del mateix entorn que es trobaven malalts o que estaven decrèpits. I més coses que han passat aquest cap de setmana. Una trentena de veïns de la Segarra han penjat diverses pancartes a dos ponts que creuen la A2, el seu pas per Fonolleres, al municipi de Granyanella, a la Segarra, i a la Panadella, a Montmaneu d'Anoia, per mostrar el seu rebuig a la possible instal·lació de 3 parcs eòlics a la comarca, als municipis de Talavera i Ribera d'Ondara. Escoltem, en primer lloc, a Joan Salat, que és veí de Suró, del municipi de Talavera, que carrega durament contra els projectes de molins de vent que es plantegen al territori.
Vinc com a representant del poble de Suró, que és un poble del municipi de Talavera, en el qual ens sentim molt abandonats, perquè s'han fet tota una sèrie de projectes a la nostra esquena. Ningú ens ha dit res i sabem que les nostres finques estan afectades i estem patint per la possible expropiació que això pot generar, a més de l'impacte d'un molí que l'han marcat a menys de 300 metres de casa nostra. Una masia molt antiga que porta molts anys allà. Estem molt indignats.
Les pancartes amb els lemes La Segarra diu prou i Renovables sí, però no totes aquí, volen denunciar aquests 3 projectes que plantegen la instal·lació de 27 molins de vent, 9 per parc, així com de futurs que puguin afectar la comarca. El Ferran Capell, que és membre de l'associació Salvem Ribera d'Ondara, explica per què han decidit penjar cartells en contra d'aquests projectes.
I avui hem fet una acció aquí a Fonolleres per penjar unes pancartes per a reivindicar que no es posin macroprojectes eòlics aquí a la Segarra, que ens perjudicaran a tots, perquè perjudicaran el paisatge, perjudicaran els petits pobles que ja tenen problemes de despoblament i faran poc atractiu aquest racó.
Capella ha afegit que la transició energètica cap a fonts renovables s'ha de fer bé i ha d'estar ben distribuïda. I remarca que no pot ser que una comarca de 22.000 habitants hagi de suportar la producció d'energia d'un municipi de 500.000 habitants, que és il·lògic. En fi, el que sempre t'explico sobre les energies renovables, aquests debats que estem tenint ara a correcuita, a l'any 2022, amb la guerra entremig que ha fet que ens haguem d'espavilar tots, posa de manifest el que sempre dic, que les presses no són bones i que si no es fan els deures quan s'han de fer, doncs llavors hem d'acabar anant amb presses. I com que ja sabem que les presses no són bones, ja sabem que en molts dels casos les decisions que es prenguin seran dolentes o errònies o parcialment errònies o millorables, si vols. Fem anar paraules més positives. Aquest debat de l'energia renovable l'havíem d'haver fet abans d'entrar al 2000, o al 2000, si vols, per fer una transició cap a les energies renovables. Al 2000 ja sabíem que l'acció de l'home estava accelerant el canvi climàtic, i ja ho sabíem amb dades científiques. El que passa és que les dades no eren tan evidents o escandaloses com són ara, i ens era molt còmode obrir l'aixeta del gas i tenir gas a casa, o el gasoil, o qualsevol altres històries. Ens era molt còmode, a més ens sortia barat, i ja ens anava bé. Ningú va pensar més enllà. Però és que això no ho hem de pensar ni tu ni jo. Això ho hem de pensar o ho havien de pensar les persones que votem i que han de prendre decisions. I aquesta feina no la van fer. I és curiós com un polític, quan no fa la seva feina, no passa res. Un treballador, almenys amb empresa privada, quan no fa la seva feina, t'asseguro que sí que passen coses. Però un polític, quan no fa la seva feina, doncs no passa res. I aquí han passat uns quants partits, des del 2000, i no s'ha fet cap mena de planificació de transició a energies renovables. Ni una. Ara va arribar la guerra d'Ucraïna, la cosa es va descontrolar, preus amunt, ho estem patint tots, alguns justificats i d'altres injustificables, perquè escolta, quan entrem en moment de que la inflació puja, aquí pugen els preus de tot, fins i tot els qui doncs, no necessiten pujar-los, i ho acabem patint tots. I llavors correm-hi tots. Correm-hi. Anem a començar a posar plaques solars per tot arreu, parcs eòlics per tot arreu, de manera incontrolada. I aquest és el problema, que estem al 2022, seguim pagant l'energia a un preu desorbitat, quan podíem tenir-la, quan podíem estar tenint-la de fonts sostenibles i segurament a preus molt més baixos. Però, en fi, el que havia de prendre la decisió no la va prendre, ells qui l'havien de prendre no la van prendre, no ha passat res, no ha passat absolutament res, i ara correm-hi tots. I aquesta és una de les conseqüències. La gent de la Segarra es queixen, segurament amb raó, perquè els estan intentant posar 27 molins de vent, tots un damunt de l'altre, com el que diu, i això doncs s'havia de preveure molt abans. No sé, tu què en penses? M'ho pots explicar, eh? Em pots enviar un missatge de text a través del nostre número de WhatsApp al 664-526-180, 664-526-180, missatge de veu, que així ens escoltem la veu, o de text. Jo crec que els deures no s'han fet i que ara correm-hi tots. Saps allò de obrim la porta de l'aula quan anàvem a l'institut, que hi ha examen, i un minut abans el professor repartint ja els... Estic mirant les fórmules al llibre per recordar-me corrents i de pressa, doncs em sona que anem per aquí. Va, canviem de tema totalment. Anem a parlar de cultura i de cinema, en aquest cas, perquè la cerimònia de l'Acadèmia de Cinema Europeu a Reykjavik ha funcionat només parcialment com a talismà per als interessos catalans. Els Premis de Cinema han distingit com a millor pel·lícula El Triángulo de la Tristeza i han desbancat així el segon llargmetratge de Carla Simón, Alcarràs. La cinta, la primera de la història rodada en català que optava la màxima distinció, tampoc ha pogut recollir els altres dos premis a qui estava nominada, el de millor guió, que també ha recollit el film de Ruben Östlund, i el dels universitaris. La sort, però, sí que ha somrigut, almenys en aquest aspecte sí, a l'altre film català amb opcions a la 35a edició dels Guardons, El buen patrón, de Fernando León de Aranoa, que ha recollit l'estatueta a millor comèdia europea. I abans d'explicar-te la notícia econòmica del dia, que ja t'avanço que avui també et sonarà, però que avui te l'acompanyaré amb dades, t'explico també que l'Associació Reis Mags de Lleida ha recopilat per primera vegada documents i material audiovisual relacionats amb les cavalcades que s'han fet a la ciutat durant els darrers 100 anys amb l'objectiu de donar visibilitat i divulgar aquesta tradició nadalenca. El recull es pot consultar a la nova plana web de l'entitat, reismagslleida.org, i inclou més de 2.000 fotografies, vídeos i documents. El més antic és una filmació dels preparatius d'una cavalcada amb imatges del rectorat i de la Rambla d'Aragó, que data entre finals dels anys 20 o principis dels 30. A banda d'internet, aquest vídeo i altres continguts es poden veure a l'exposició Reis Mags, Los Reixos de Lleida, que acull el pati del Palau de la Paeria fins al proper 4 de gener. Vinga, ara sí, que t'explico la notícia econòmica del dia. Una cosa que ja era Vox Populi, és a dir, que tots sospitàvem, però que no teníem dades per recolzar-ho. I és que el Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat ha detectat irregularitats en més del 50% de les ofertes analitzades amb motiu del Black Friday. Això és una cosa que tots parlem, que res, que ens prenen el pèl, que els preus pugen els dies abans i després el dia de Black Friday et diuen que te'l baixen però queda quasi bé més alt del que estava abans de que ens la pugessin. Això tots ho diem, o tots teníem aquesta sensació, però no teníem aquestes dades. Doncs ara, aquest departament ha fet, analitzat 1.400 productes i en més del 50% ha trobat irregularitats durant les setmanes prèvies a les ofertes. Concretament, l'Agència Catalana de Consum ha vist alteracions de preu en 454 productes dels 899 analitzats en aquest aspecte dels descomptes. El control s'ha fet mitjançant un monitoratge sobre productes informàtics, de telefonia, petits electrodomèstics o productes a la llar oferts per internet. D'acord amb una directiva de la Unió Europea, les empreses que ofereixen productes rebaixats que s'havien ofert en el mateix establiment en condicions habituals, tenen l'obligació d'indicar el preu anterior al costat del rebaixat. Després dels controls duts a terme per l'Agència de Consum, han detectat irregularitats en 9 comerços en línia. O sigui que, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do, per tant, allò que et diuen, el Black Friday. Tu comença a mirar els preus del que creus que podràs comprar a l'agost, ja. Agost, setembre, octubre. Ens en riem, però no és gaire agradable que et prenguin el pèl. En fi, avui és la nostra notícia econòmica del dia.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Para la mitjana de Pardiñes, seguimos cumpliendo años a tu lado. Profesionales de la hostelería donde encontrarás las mejores tapas y platos combinados y siempre atendiendo al cliente como se merece. Su cocina les ofrece una gran selección de platos, entre ellos callos a la madrileña, el rabo de toro, los pies de cerdo y más. Para la mitjana, les esperamos en la avenida Pearson 12 frente al Club de Tiro con Arco de Pardiñes. Teléfono 630-60-41-90.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Vinga, que és el moment en el que parlem amb el nostre advocat. Ja saps que està amb nosaltres el Josep Lluís Gómez, que el trobes a Q2 Consultors, a internet www.q2consultors.com, que estan a Balaguer, a Viella, a Barcelona i a Lleida, al passeig de Ronda número 57, i que tenen un número de telèfon que és molt fàcil de recordar i que és la, jo crec que és la millor manera per fer aquest primer contacte. 973-28-28-18. 973-28-28-18. Josep Lluís Gómez, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard, i no sé si dir-te ja quasi bé fins i tot bon Nadal.
Sí, sí, bones festes i tot plegat. Estava mirant el calendari. Avui parlarem d'un tema i la setmana vinent parlarem del tema habitual de cada desembre. Jo, des de que conec el Josep Lluís, que al desembre hi ha un dia que parlem d'aquest tema, de loteries, de compartir premis, dècims, que si el compre un, que si el compre l'altre, que si rento els pantalons i tinc el dècim a dins i no m'ha tocat, d'aquestes històries en tornarem a parlar, perquè val la pena. Però això serà la setmana vinent.
La setmana vinent.
Avui, d'un altre tema que també està a moltes llars, no a totes, però a moltes, i és les hipoteques. Les hipoteques, Josep Lluís Gómez, que evidentment han passat desapercebudes els darrers 5, 7, 8 anys, perquè els interessos havien baixat tant que pràcticament... Bueno, hi ha hagut èpoques que hem tingut euríbors negatius, amb el qual les hipoteques pràcticament... Escolta, estàvem parlant que quan li sumàvem el diferencial que ens aplicava l'entitat, de 0, estàvem parlant d'uns interessos de 0, però clar, els interessos han tornat a pujar, i això ha fet que l'Euríbor s'hagi tornat a disparar, i clar, tal com es calculen les hipoteques, això fa que la nostra quota mensual canviï substancialment. Per tant, hem de tornar a parlar d'hipoteques.
Hem de tornar a parlar d'hipoteques, i jo crec que el factor que tu dius molt encertadament de l'increment dels interessos, cal afegir un altre factor, no menys important, que és el tema de la inflació, perquè no solament ens han pujat el preu de la hipoteca, sinó que el preu en general, i això fa que la nostra capacitat econòmica sigui més petita. Bé, molt recentment, el dia 22 de novembre, va entrar en vigor un real decret del govern en què s'estableix un còdic de bones pràctiques per alleujar alleugerar, aquesta seria una mica la filosofia, alleugerar les càrregues d'aquells que paguen préstecs hipotecaris. Però cal començar a matisar a partir d'aquí. O sigui, una mica la finalitat del programa és ampliar la informació que té el ciutadà, però que consti que cadascú s'ho ha de mirar ben acuradament. Alleugerar els préstecs hipotecaris, primer, de la vivenda habitual, és a dir, la meva segona residència no m'afectarà aquesta mesura, tot i que puc parlar amb el banc i arribar a un acord, que el meu preu d'adquisició de la vivenda no sigui superior a 300.000 euros, és a dir, tampoc estem parlant de segons quin tipus de vendes, clar, que estigui constituïda abans del 31 de desembre de l'any 22, és a dir, es cobrirà tot l'any, i que penseu que estem parlant de préstecs amb interès variable, és a dir, aquell que tingui un interès fixe, que també l'afecta la inflació del preu de la cistella de la compra per altres de menys capacitat d'estalvi, aquell, en principi, no està sota aquest paraigües.
Clar.
Està ficant en vigor unes mesures que han de durar 2 anys, però ja sabem que a vegades les mesures se prorroguen, sí. En principi està pensat en això, i no està pensat com una mesura obligatòria, sinó per a aquelles entitats bancàries que s'hi adhereixen, que al final seran la gran majoria, però cal preguntar-se, i la meva,
clar,
pues, has de preguntar si la teva sí. I ja insisteixo en que es tracta d'hipoteques amb interès variable, és a dir, que tingui un interès fixe i tingui pues, també un problema, pues, en principi no estaria aquesta, sota això plugat sota aquest paraigües. En tot i amb això que tu parles dels interessos, també cal reflexionar. Penseu una cosa, que fa uns anys, parlant de fa 10 anys, els interessos hipotecaris amb un 4 i pico tampoc eren una anomalia, era lo habitual. Ara lo que passa és que estàvem acostumats a...
Ja saps que ens acostumem al bon, ens acostumem ràpid.
Correcte. Aleshores, durant aquesta normativa, lo que fa és que hi permeti una reestructuració dels tipus d'interès, és a dir, una rebaixa, una carència, un allargament, és a dir, un alleugerament temporal, tenint en compte que, ojo, si el que fem és allargar la hipoteca, vol dir que pagarem més temps i que també pagarem més temps d'interès.
Això volia puntualitzar, que aquestes normes que ens explica el Josep Lluís Gómez, en cap cas farà que paguem menys hipoteca al final del procés. O sigui, en cap cas t'estan perdonant ni un cèntim de la teva hipoteca, al contrari. Al contrari, segurament s'acabarà incrementant en el còmput global. L'únic que pretenen aquestes mesures és alleugerir temporalment i artificialment durant uns mesos o durant un parell d'anys el que és la quota mensual.
Correcte. Per tant, el que cal fer és, a marge que sigui una eina útil, sí, temporalment...
Calculem-ho en cada cas.
Cal fer números en cada cas de què suposarà. Aquestes mesures no és una sola mesura, sinó que són, diria que hi ha 3 probabilitats en funció d'una sèrie de requisits. Hi ha aquelles que es poden acollir el que s'anomena persones vulnerables, aquelles que cobren menys de 25.000 euros, aquestes mesures sí que poden tindre caràcter permanent, i el que fan és provocar una rebaixa del tipus d'interès en aquest cas. Hi ha un altre tipus de candidat, que són aquells hogars que tinguin que dediquin més del 50% del seu salari al pago de la hipoteca. En aquest cas d'aquí, per alleugerar aquest esforç hipotecari, el que se proposa és unes carències i un tipus d'interès menors durant aquest període, el qual suposarà, evidentment, allargar el període de pagament. I després hi ha un altre tipus de mesures per a aquelles llars que tinguin una mitja de inferior a 29.400 euros i que, en aquest cas, la càrrega hipotecària això suposi més del 30% de la seva renta i que, bueno, pues, hi hagi una pujada d'aquest tipus d'interès. Cal mirar cadascú dintre de quin àmbit està, i repeteixo, estem parlant de vivendes habituals, amb imports inferior a 300.000 euros, etcètera, etcètera. Aleshores, cal mirar on m'hi puc acollir. I després, amb caràcter general, també hi ha unes mesures, que aquestes, veus, es trobo força d'això, en el sentit de que hi ha una eliminació, hi ha una rebaixa de comissions, en el seu cas, una eliminació, si jo el que faig és l'amortització anticipada de la meva hipoteca. Habitualment, quan tu amortises total o parcialment una hipoteca, tens una mena de penalització, sí, de comissió d'un percentatge. Això s'elimina. Què me serveix? per reduir, per eliminar la meva hipoteca, si tinc uns estalvis i penso que com que els estalvis me porten poc, pues elimino això, o si el que vull és canviar d'hipoteca, me'n vaig d'una entitat a una altra, això m'eliminaré. O si passo d'una hipoteca de tipus variable a hipoteques de tipus fixe. Fixeu-vos també que les hipoteques de tipus variable aquests últims anys es han anat apartant i ara actualment són hipoteques de tipus fixe en la majoria. Però si vull passar i vull fer aquest canvi, aquestes comissions més estalviaria. I finalment, també com a mesura, també amb aquelles situacions ja dramàtiques, crítiques, de que volen fer la dació en pagament, també amb això ha canviat, allargant-se una mena de... allargant-se els plaços i demés. Per tant, la conclusió seria que el panorama ha canviat, teòricament pues, ha millorat, que cadascú s'ho miri, que faci números, que agafi la calculadora, paper i bolígrafo, que se'n vagi a la seva entitat i que plantegi aquesta situació, perquè bueno, podria servir, si més no temporalment, per alleugerar
sí, la problemàtica. Sí, si no hi ha més remei, que dius, escolta, és que jo al mes no arribo, però crec que serà una situació transitòria d'uns mesos o un any, any i mig. Em sembla que aquestes mesures, de moment, estan...
Dos anys.
Estan aplicades per dos anys. Doncs escolta, clar, si no tens més remei, doncs evidentment. Per la resta de casos, el que diu el Josep Lluís, agafem... Mira, fem-ho a l'estil antic. Paper, bolígraf i comencem a fer números. Si no faig res quan em surt, si faig, quan m'acabarà sortint... Perquè, de veritat, escolta, si després de fer números decideixes fer una cosa o una altra, doncs estarà ben fet. Però que sàpiguis el que faràs o no. Que se't fa molt gruixut això? Doncs cap a Q2 Consultors, demana pel Josep Lluís Gómez o qualsevol persona del seu equip i li dius, escolta, mira, que he escoltat que parlàveu d'això de les hipoteques i tal i jo no sé si em pot interessar o no, perquè, clar, cada cas és un món, cada situació és un món. Doncs 973-28-28-18, feu un truc, us atendran de manera totalment personalitzada, que aquesta és la gràcia, i allí, doncs, vosaltres tindreu la darrera paraula. Decidireu fer una cosa o una altra. Josep Lluís Gómez, com sempre, un plaer, gràcies.
Gràcies, Ricard, bon dia.
Hola, soy Salvador Dalí, y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Llega la venta privada exclusiva para clientes con tarjeta El Corte Inglés, con descuentos del 15% en una selección de tus marcas favoritas de electrónica y electrodomésticos. Solo hasta el 12 de diciembre, venta privada en exclusiva para clientes con tarjeta El Corte Inglés, en tienda web y app.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Es que esta casa se queda cerrada meses. Y cuando oyes las noticias te quedas preocupado.
Es normal preocuparse, es una segunda vivienda. Pero si verificamos que alguien intenta entrar, podemos avisar a la policía para que actúe e incluso desaloje la casa. Aunque con las cámaras exteriores y los sensores podemos detectarlo antes. Así que tranquila, la casa está cerrada, pero bien protegida.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Gaudeix d'aquestes festes. Subscriu-te al periòdico per només 67 euros i emporta't una espatlla de pernil premium tallada a mà de la Jabuguenya. Dona't d'alta a elperiódico.com. El periòdico, entendre-hi més.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que ja és el moment en el que posem somriures a les cares de la gent. Ja saps que ho fem tots els dilluns amb el Joel Carnicer, que ja només amb l'entrada jo crec que un somriure t'arrenca ja. Joel, què tal? Bon dia!
Bon dia, Ricard!
Bueno, bueno, bueno.
Hola!
Com allargues avui, eh?
Sí, ja me sento amb força, hòstia, i a final d'any i el cuerpo lo sabe.
Ah, o sigui que tu això, o sigui, a final d'any vas bé.
Sí, perquè jo ja tinc el calendari canviat, Ricard, o sigui, per mi, o sigui, el final d'any pels humans, per mi és com el, no sé com explicar-t'ho, però Per mi el final d'any és al setembre.
Ah, bueno, vale.
Vale?
Vale. Bueno, llavors, agost,
això és un debat que vaig ficar a Twitter fa temps i hi havia gent que deia que era l'agost i hi havia gent que era al setembre. Jo deia que no, que l'agost és el diumenge de l'any i el setembre és el dilluns de l'any.
Bueno, pues això, el final d'any és l'agost.
Bueno...
Oh, claro, l'1 de setembre és de... inici del tot, ja. Clar.
Ja, bueno. Pot ser. No sé, jo... Bueno, clar, és que per mi el setembre és això. Bueno, sí, potser sí. L'1 de setembre és com...
A veure, això és un bon tema per trencar el gel, allò, si et trobes algú, per conèixer algú, dius, escolta, saps que per mi l'any acaba el 31 d'agost i comença l'1 de setembre? Seria un bon tema. Mira, l'hem tret ara aquí sense voler, veus, ja veus, un
sí,
bon tema.
Sí, és veritat.
Però,
sí,
si però no, per exemple, si tu vols trencar el gel per començar a conèixer algú, què li pots dir?
Pues mira, lo que li podries dir és que... Des de l'any 90, 1990, més de 1 milió de persones han escapat de l'extrema pobresa.
Ah.
Vale? I tu li pots dir, és per això que vull invitar-te a unes braves, perquè veguis que he escapat de l'extrema pobresa.
Bé.
I llavors, tot és com una mena de fil, saps?
Me sembla molt justet avui, aquest tema.
Bueno, no et pensis, perquè també s'ha de ser una mica optimista, això. Perquè
sí, sempre sí. Diem
com coses així, però també hem de ser una mica optimistes ara que ve el Nadal i aquestes coses, que hi ha dos tipus de persones. La gent que... No hi ha punt intermig, és la gent que li apassiona o la gent que no.
Ja. Yeah.
No? I la gent que és superoptimista en aquestes èpoques de l'any i la gent que no. Pues llavors, com a cosa optimista, també, que només diem coses dolentes, pues s'ha de dir que des de l'any 90 sí que és veritat que la vida ha millorat moltíssim.
Ja.
I ja s'ha marxat això.
Bueno, per
en fi.
Bueno, per trencar el gel. La gràcia d'aquest trencament de gel és que convidis a la persona a braves. És aquesta,
claro,
la gràcia.
Claro, o algo així, o perquè diguis, veus, i perquè no et veguin, tampoc ets un miserable.
És aquesta.
No, però bueno.
Vinga, va, notícies. A veure,
vale,
posa'ns al dia.
La setmana passada vaig acabar dient la notícia de que el pelón de Brazers, com es coneix popularment, el calvo sí. de Brazers, vol ser la primera persona a hacer el delicioso en el espacio. ¿Vale? I llavors, bueno, pues vaig estar buscant notícies i tot això relacionat amb l'alopècia i tal, i n'hi vaig trobar un altre que si més no em va sorprendre, i és que el titular diu així, perquè te deixa per obrir boca, i diu: esta es la bizarra razón por la que los calvos no deben visitar nunca Mozambique.
Ah.
Vale? Llavors, t'explico. Resulta que, clar, o sigui, per exemple, la dona del Will Smith no podria visitar Mozambique ara mateix. I perquè des del 2017 fueron 5 persones assassinades, vale? Per ser calbs. Perquè ells creuen que la gent que és calva atesora molt coneixement dins dels seus caps.
Ah, vaya.
Vale, y llavors diu: el anuncio aterrorizó a propios y extraños, y los habitantes que sufrían de calvicie en el país estuvieron largo tiempo temiendo por su seguridad.
Vaya.
Alga. M'agradaria saber pues... què passava amb aquesta gent, si ficaven perruques...
Home, no... directament. O pèl de la panxa, me'l tallo i me l'empego al cap, home, per salvar la vida...
Ahí está. Pues resulta que deien que no podien... Que hi havia algú merodeant que deia... El folklore deia que els calbs tenien massa informació al cap i podien arribar a ser perillosos per la humanitat.
Però on anem pel món ja amb aquestes supersticions estranyes, ja? Això ja és... En fi.
És igual que... Bueno, però igualment, els albins, la gent albina, a l'Àfrica... han de vigilar moltíssim. Els han de protegir molt, perquè hi ha gent que té creences de que són el mismíssim dimoni.
Sí, ja ho sé. No.
Són el dimoni, s'han d'això. Però anem al nostre terreny, anem una mica cap aquí. Jo sempre dic el mateix, que me n'en recordo, que abans només sortien notícies, quan vam començar l'espai, dels Estats Units, i ara cada vegada surten més notícies d'aquí.
Ja.
I no sé si és bo per nosaltres, però dolent per la humanitat.
No sé, bueno, és la globalització.
La globalització, exacte. Però llavors el cas és que diu que detinguda per arrencar un tros d'orella d'una mossegada a una companya de pis a València.
Home, sí.
Vale? O sigui, t'explico. Però, clar, a mi no m'ha impactat això. A mi el que m'ha impactat és la dona de 33 anys, és a dir, hòstia, si amb 33 anys has d'estar encara compartint pis, doncs a vegades és... Això està dient molt de la nostra societat.
Ah, no, això és un problema estructural, com dirien ara, del país, però queda bé,
Sí, claro.
És un problema estructural.
Ja no, però el cas és que és molt fort, perquè que amb 33 anys hagis d'estar compartint pis vol dir que una persona que té un sou que, en principi, amb 33 anys hauria de ser correcte, ha de compartir pis perquè no pot permetre's un pis per ella
sola. Ja.
Llavors, això és un problema.
O sigui, que el tema de l'orella, res.
Clar, exacte, és el que va passar que...
Això és secundari, no res.
A mi me va semblar després secundari quan vaig veure que la companya de pis tenia 33 anys. No?
Claro.
Llavors es veu que, bueno, pues, la típica discussió de has deixat els plats sense fregar a la pica va acabar amb una orella mossegada a lo Mike Tyson.
Mare.
Vale? Vull dir, Déu-n'hi-do.
Sí.
Diu, perquè diu, la dona va explicar que va acabar tenint una discussió amb la companya de pis que l'havia agredit.
Sí.
I ja està. Vale. Pues... En fi, vale. Anem a una altra notícia que no sé si és agradable, si és desagradable. Jutgeu...
A veure, que anem de cara a Nadal, eh? A veure què busques.
A veure, jo he trobat això i diu, senyora de 83 anys, usualmente termina en urgències por intimar con su marido de 37. És una gozadora.
Torna-hi.
Senyora de 83 anys, usualmente, i ho dic en mayúscules, termina en urgències por intimar con su marido de 37. És una gozadora.
O sigui, usualmente vol dir que cada sábado. Per exemple.
Correcte. Que està cap allí cada dissabte. O sigui, més o menys, la cosa és així, diu. Ella diu, obro cometes, ella diu, francamente, los médicos están hartos de verme. Saben exactamente lo que he estado haciendo. Soy una cliente habitual, afirmó la tal Iris Jones.
Però escolta, ¿vale? Bueno. Però què li passa? Una arrítmia o què?
Vale. T'explico.
Ah.
Resulta que aquesta, la Iris Jones, es va casar amb el Mohamed Ibrahim, o sigui, que és com dir-se aquí Juan Carlos Rodríguez, de 37 anys. És el que es van conèixer en un grup de Facebook sobre ateus.
Ah.
O sigui, que dius que la combinació és ben,
sí.
És ben peculiar, no? I diu, i fue allí que se enamoraron perdidamente. ¿Vale? Llavors, resulta que se vanaglorien per internet de la activa vida sexual que llevan.
Ah.
¿Vale? Y llavors ella diu, tenemos una vida increíble juntos. Nunca había tenido sexo así. ¿Vale? Y llavors...
Però así como? Perquè acabi a urgències. Bueno, és igual, tampoc cal aquí amb els senyors.
No, exacte. Jo... no sé si vull que m'ho expliqui.
Ja, però... per mi és una arrítmia.
Hòstia, es porten... Ja, pues per mi és un... Sí, un infart.
Se porten 50 anys.
És 50? Bueno, 40 llargs. Sí,
bueno,
40
sí,
llargs.
És igual, 40 llargs.
Mohamed me mantiene joven.
Claro.
Especialmente bajo las sábanas.
Però vols dir... A veure, una cosa... Hi ha un acudit de l'Eugenio... que ui, jo sóc fatal, explicant acudits.
Bueno, o sigui,
jo te l'explico avui... I, o sigui, resulta que va un home al metge que té, bueno, té 70 llargs o 80 anys i li diu, oiga, doctor, que quería hacer el amor con una novia que tengo de 30 o 40 anys menys.
Sí.
I el metge se'l mira i diu, home, tiene 80 anys, pues ya no... Diu, hombre, pero yo tengo un amigo que dice que tiene una novia de 20 y es de mi quinta y lo hace. Diu, bueno, pues dígalo usted también.
Claro.
O sigui, que aquesta senyora em sembla que ho diu molt, però després a l'hora de la veritat, jo què sé. Saps allò de
no
dime de què de que presumes? Ja, però va a urgències, hola, què tal? Oi, ingressen-me. És igual, va.
Bueno, sí, no, però és el que està ficant bastant de moda. Jo el primer que vaig mirar era veure si aquesta dona estava forrada o no, perquè això
també podria passar, sí.
Perquè dius, home, si no, això és molt raro. I diu que en principi que no, que ella només té una petita cabanya i tal, però s'han enamorat perdudament.
Bueno, pues nada, el delicioso.
Potser sí que serà veritat que l'amor no entén d'edat.
Bueno, escolta, va, que acabem. Tens...
Ja? Sí. Però si no ens ha donat temps.
Acudit, que sigui millor que el meu, eh? Bueno, escolta, el meu, explicat per l'Eugenio, és boníssim. Ara, si l'explico jo, pues ja no. Vinga, a veure,
vale, tremola. Avui he recuperat el llibre dels xistes de catalanes, per si de cas. I diu, com me pides un cigarrillo si dijiste que habías dejado de fumar? I diu, del tabaco mío, sí, claro.
Vinga, Joel, bona setmana.
Bona setmana, Ricard!
La una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Mira que el año ha sido duro y áspero hablando de política, pero probablemente estas dos próximas semanas van a ser las más intensas del año. Se debe a la reforma del Código Penal que ha planteado el Gobierno, una reforma que incluye la derogación de la sedición, la rebaja de penas de malversación y, de paso, pues cambiar también los requisitos de elección de magistrados al Tribunal Constitucional para conseguir así una mayoría progresista de jueces afines al Gobierno. La oposición cree que esto es un auténtico escándalo que para Vox y para Ciudadanos justifica directamente una moción de censura y para el Partido Popular la convocatoria anticipada de elecciones. Bueno, no parece que ninguna de las dos cosas vaya a salir adelante. Lo que sí puede prosperar es la reforma del Código Penal gracias, entre otras cosas, a los votos de los independentistas de Esquerra que han propuesto la rebaja de la malversación, como mucho penada con 3 años, con el objetivo de beneficiar a su líder, a Oriol Junqueras, inhabilitado precisamente por este motivo. Ya hemos contado que lo que propone Esquerra es que si un político desvía dinero público, pero no se enriquece, las penas serían mucho más bajas. Es un traje hecho a medida para quienes desviaron dinero para hacer un referéndum ilegal, entre ellos Oriol Junqueras y otros casi 40 cargos de la Generalitat acusados de lo mismo. Lo que pasa es que en ese traje judicial caben otros muchos supuestos, de todos los partidos, es verdad, pero el más reciente e importante es el que nos remite a los ERE de Andalucía, donde ha sido condenado el expresidente de la Junta, José Antonio Griñán. Al final, lo que queda para el ciudadano es que tenemos a políticos haciendo leyes penales a medida de políticos condenados. Para que esto no sea tan descarado, lo que ahora hace el PSOE es enmendar la enmienda de Esquerra. Así que ahora los socialistas proponen reducir la pena por malversación de 6 a 4 años si no ha habido enriquecimiento personal. De este modo, le dan la razón a Esquerra, pero maquillan un poquito ante la opinión pública esa sensación de leyes a la carta. Y Podemos pretende ponerse de perfil, no quiere aparecer en los papeles, pero votará a favor. Claro, no queda demasiado bien haber llegado hablando de regeneración y apoyar ahora una rebaja de las penas por malversación. Y todo esto perfectamente calculado en tiempo y forma. Se aprobarán en el Congreso como enmiendas a la reforma del Código Penal, con lo que el Gobierno se ha evitado los informes que podrían haberle sacado los colores si lo hubieran tramitado desde el Consejo de Ministros. Además, con el calendario en la mano, todo han sido casualidades. Se anunció el día de un partido de la selección española en el Mundial. Después se ha tramitado con la mitad de España desconectada en el puente más largo del año y se aprobará definitivamente el jueves de la semana que viene. Otra casualidad, el día del sorteo de la Lotería de Navidad, cuando la noticia en toda España será ¿dónde ha caído el gordo? Así que el próximo 22 de diciembre puede que no solamente den premios los niños de San Ildefonso, más de un condenado por malversación, también podría sacar el champán porque le habrá tocado la lotería. Pues están pasando más cosas que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, por ejemplo, está pasando una nueva reunión entre el gobierno, los empresarios y los sindicatos para intentar desbloquear un acuerdo sobre la reforma de las pensiones. Bruselas ha puesto el 31 de diciembre, no queda nada, como fecha tope para que ese pacto se produzca y que es condición, ojo, indispensable para seguir recibiendo los fondos europeos. Todos los agentes sociales rechazan ampliar hasta los 30 años el periodo de cálculo de la pensión de jubilación, como plantea el Ejecutivo. Y la situación en Perú tras el encarcelamiento de su expresidente, Pedro Pedro Castillo, lejos de amainarse, va a más. Al menos 2 personas han muerto y más de 30 han resultado heridas en distintas manifestaciones por los enfrentamientos entre la policía y contrarios al nuevo gobierno de Dina Boluarte. La nueva presidenta del país anuncia que convocará elecciones en 2024, 2 años antes de lo previsto, para intentar calmar las aguas revueltas. Y falta de diálogo, violencia y discusiones. La crispación en que vivimos solo nos lleva a más crispación y parece que hemos olvidado que somos hermanos. Son las palabras del presidente de la Conferencia Episcopal, Juan José Omella, quien recuerda que la virtud propia de este tiempo litúrgico es la esperanza cristiana para mejorar el mundo ante la venida del Príncipe de la Paz en la cercana Navidad. Y el Papa presidirá a las 6 de esta tarde una misa en honor a la Virgen de Guadalupe, patrona de todas las Américas y de Filipinas, que conmemora la aparición a Juan Diego tal día como hoy de 1531.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Luis de la Fuente toma ya el mando de la selección española de fútbol.
Desde las 12:30 comparece el nuevo seleccionador Luis de la Fuente junto al presidente Luis Rubiales, que está explicando o ha explicado también el relevo en el banquillo. Le acaba de preguntar Miguel Ángel Díaz al presidente si ha habido algo más que lo deportivo en la no continuidad de Luis Enrique.
Te agradezco mucho, Miguel, tu pregunta, porque he visto muchas cuestiones relativas a que si Twitch o que si la bicicleta o que si historias de estas. De verdad, no hay nada de eso, no hay nada. Simplemente lo que hay es, los tres coincidimos, el director deportivo saliente, el director de la selección entrante y yo mismo, que era una etapa y que había que comenzar un proyecto nuevo y que el proyecto nuevo lo debía liderar Luis de la Fuente, no hay nada más.
Y hasta ahora Luis de la Fuente está atendiendo a los medios en el Salón Luis Aragonés de la Federación. ¿Qué está diciendo Luis Basteiro?
Un Salón Luis Aragonés completamente abarrotado. Ha empezado explicando Luis Rubiales, como tú decías, Corrochano, la salida de Luis Enrique, que firma el nuevo seleccionador hasta la Eurocopa de 2024 y que se ha aprobado por unanimidad su contratación. Luego, a continuación, presentación del cuerpo técnico, que tiene a Pablo Amo como segundo entrenador, foto de familia, y ha empezado a responder de la Fuente las preguntas de los medios de comunicación previo agradecimiento a la Federación y a Luis Enrique, al que le ha agradecido los mensajes de felicitación por su nuevo nombramiento como seleccionador. Y ahora mismo responde Luis de la Fuente las preguntas de los medios de comunicación en su estreno como nuevo seleccionador de España.
Gracias. Perdón, ¿cómo te llamas? ¿El nombre? Edu. Hola, Edu. Yo soy un defensor del talento y yo creo que el talento tiene que estar siempre ayudando al colectivo, al juego, al trabajo de equipo. Pero por supuesto no soy quien, no me gusta coartar las virtudes o el potencial que tengo un futbolista.
Ha dicho también Luis de la Fuente que si alguien en España conoce el presente y el futuro del fútbol español es el que está sentado delante de los periodistas. Recuerden que en el Mundial hoy es el día previo a la primera semifinal que enfrenta a Argentina y a Croacia mañana, el miércoles la otra, Francia-Marruecos.
Sigues en Mediodía Cope.
Mediodía
Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem el migdia de Cope Lleida amb 7 minuts per sobre de la una, amb pluja de moment sobre la ciutat de Lleida, amb 6 graus i fins fa, no res, 2 minuts. De moment, el que s'havia recollit, parlo de la ciutat de Lleida, és 1 litre per metre quadrat. Marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia per buscar aquesta previsió meteorològica. Ens ho explica el Moisés Camuñas. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida cels ennuvolats o coberts amb precipitacions durant aquesta tarda amb la cota de neu que anirà pujant i que es quedarà al Pirineu sobre uns 1.800 o 2.000 metres. Si parlem de les temperatures, avui són més altes, a màximes que arribaran als 9 graus a Tàrrega, als 8 a Lleida, capital, i a Balaguer, i també les màximes seran de 8 graus tant a la Seu d'Urgell com a Viella. I si ens referim al vent, durant aquesta tarda continuarà en general fluix i de direcció variable. Si mirem ja la jornada de demà dimarts, esperem intervals ennuvolats al cel, tendint a cels ennuvolats o coberts amb precipitacions a partir del migdia, amb la cota de neu que estarà sobre uns 2.000 o 2.400 metres, mentre que a les comarques del sud a primeres hores no es descarten alguns bancs de boira. Per últim, les màximes demà seguiran pujant i arribaran als 14 graus a Tàrrega, als 12 a Lleida, capital, i a Balaguer, i també les màximes seran de 12 a la Seu d'Urgell i a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Fem una ullada ràpida a la darrera hora informativa.
Cope Lleida.
Estàs informat.
saps que aquest cap de setmana s'ha acabat el pont de la Puríssima, que ha estat força llarg, i a les comarques del Pirineu de Lleida s'ha tancat amb una ocupació mitjana del 60%, tal com preveia el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida. De fet, ha estat una ocupació desigual, però amb ocupacions que s'han situat entre el 35 i el 40% durant la primera part de la setmana i al voltant del 80% durant la segona, des de la Puríssima fins ahir diumenge. La neu ha estat el principal atractiu turístic i les estacions d'esquí han venut més de 100.000 forfets, que és el segon millor registre que es té per aquestes dates, només superat l'any 2005, que se'n van vendre 115.000. Canviem de tema per explicar-te que el govern espanyol avançarà 500 milions d'euros dels fons Next Generation per a la modernització dels canals d'Urgell. Així ho ha assegurat el president de la comunitat de regants, Amadeu Ros, després que se'ls comuniqués la setmana passada en reunions a la subdelegació a Lleida. Ros ho ha dit en la presentació del tram pilot de 2 quilòmetres que s'ha desenvolupat a Penelles, a la Noguera, per mostrar com seran els canals d'Urgell quan es desenvolupi la modernització seguint el traçat d'una via verda al seu entorn. Per l'any que ve, la comunitat confia començar obres a 11.200 hectàrees que estan en projecte executiu per valor de 110 milions d'euros i que el govern ja ha comunicat a la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre. I també t'explicava que una trentena de veïns de la Segarra estan molestos i ahir van fer penjada de pancartes a dos ponts que creuen la A2. Mostren el seu rebuig a la possible instal·lació de 3 parcs eòlics a la comarca, als municipis de Talavera i a Ribera d'Ondara. Les pancartes, amb el lema La Segarra diu prou, o Renovables sí, però no tot és aquí, volen denunciar aquests tres projectes que plantegen la instal·lació de 27 molins de vent, 9 per parc, així com de futurs que puguin afectar la comarca. Ferran Capell, membre de l'associació Salvem la Ribera d'Ondara, considera que aquests macroprojectes perjudiquen el paisatge i fan poc atractiu el territori. I el Triángulo de la Tristeza s'ha imposat als Premis Europeus de Cinema i ha desbancat Alcarràs com a millor pel·lícula. El Buen Patrón s'emporta el guardó a millor comèdia europea de l'any. I també recorda que tenim un nou lloc on viure la tradició dels Reis Mags. És una nova web que la pots trobar a reismagslleida.org, reismagslleida.org, i que inclou més de 2.000 fotografies, vídeos i documents, doncs, dels darrers anys d'aquesta tradició de la cavalcada dels Reis Mags. De fet, tot un segle abarca aquest recull històric, com et deia, de fotografies, vídeos i de documents. Fem una pausa rapidíssima i de seguida està amb nosaltres el Joan Ramon González per parlar, doncs ja saps, dels bocins d'història.
A Vallarcal, un pueblo de 317 habitantes, el destino le cambió su suerte cuando más lo necesitaba. Tres nuevas familias llegaron a vivir al pueblo y evitaron que cerraran la escuela de la zona. La misma escuela que ese año vendió el gordo de Navidad premiando a aquellas familias. Ellos cambiaron la suerte de Vallarcal. Y Vallarcal cambió su suerte.
Un sorteo extraordinario lleno de historias extraordinarias. 22 de diciembre, Lotería de Navidad.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara sí, ja que ens acostem ja a 2:15, ja saps que parlem de bocins d'història els dilluns i, home, estem amb dates. Ja ho sé que sembla lluny, que estem a 13 dies de Nadal, que semblava lluny, però és que és diumenge de la setmana vinent ja, que cau en diumenge, a més, aquest any Nadal. I, per tant, anem a parlar avui de bocins d'història, bocins de Nadal, si voleu dir-ho així, perquè aquesta setmana passada, ja ho vam anunciar des de l'Associació Amics de la Seu Vella, la passejadeta mensual, que està dins dels actes del 50 aniversari, va girar entorn al Nadal i a la Seu Vella. I el Joan Ramon González, doncs, va oferir altra vegada, doncs, un matí d'aquests amb tot luxe de detalls de com vinculem el Nadal i la Seu Vella. Joan Ramon González, què tal? Bon dia.
Doncs molt bon dia, Ricard. I aquí, doncs, com dius, molt bé, sortint d'un mini vacances de l'aqueducte, sí, ja preparant els Nadals, que estan aquí a la setmana vinent. Per tant, al mig en aquesta mena de setmana normal que tenim, que és aquesta que comencem avui.
Sí, sí. El dijous sí. Va ser el dia de la passejadeta, per entendre'ns. Ja sabem que això és un dels actes que està dins del 50 aniversari, però que, a més, jo crec que això ho fem cada any, no, Joan Ramon? Parlar del Nadal i de la Seu Vella.
Sí, des de que la iniciativa que va tenir l'agrupació ilerdenca de pessebristes de col·locar un pessebre a la Seu Vella el dia 8 de desembre, sempre és la data tradicional de quan se començaven abans a col·locar els pessebres a les cases. Ara, a vegades, això ha canviat una mica. Jo fins i tot mai a casa l'havia ficat a Andorra, sempre ho ficava quan s'acabava el col·legi. Recordo que sempre mentre sonava la loteria anava muntant el pessebre, que es va tenir les vacances. Però la tradició és aquesta, del 8 de desembre fins al dia de la Candelera és quan s'hauria de tenir el pessebre muntat. És a dir, que és molt de temps i la gent que és pessebrista ho sap, però la majoria de la gent, inclús ara que hi ha crisi de muntar pessebres, sí. Perquè el que hem vist al Parlament de Catalunya doncs ja demostra una mica coses que des del punt de vista, ja no entro en la qüestió religiosa, però des del punt de vista cultural sorprenen bastant. De que no se tingui en compte una tradició, perquè a fi de comptes és cultura popular, però tantes cultures populars...
Però Joan, no Ramon, Joan Ramon, divendres em van parlar amb el Jordi Curcó aquí per antena, i la veritat és que el pessebre jo crec que transcendeix qualsevol història religiosa ja, vull dir que és, hi ha una tradició i és una expressió cultural i artística.
Correcte, és que és això, és a dir, si no saben entendre això els nostres polítics, és que anem malament,
clar.
Perquè va més enllà. I és el que diem, una cosa és la religió, i en honor a la laïcitat, que està bé que des del punt de vista polític pues, les religions es tinguin totes en la mateixa consideració, però el que és el cristianisme i el que és la cultura cristiana està totalment imbricada en el que és la història i la cultura europea, i per tant la catalana i per tant la lleidatana. I el pessebre forma part d'aquesta cultura i la tradició del pessebre més, com pot ser també la tradició del tió o del tronc de Nadal, que és a fi de comptes de l'arbre, que també aquí aniríem a religions ancestrals sí. I paganes, i a l'estiu pues, Sant Joan i els focs d'estiu, està tot sempre, aquesta tradició popular sempre està relacionada amb temes religiosos. Per tant, no pots negar la religió al 100%, una cosa és la fe i les creences de cadascú, i una altra cosa és la tradició que està tan arrelada i tan imbricada en el que és la qüestió religiosa que no es pot barrejar.
Clar.
Per tant, des d'aquest punt de vista, els pessebristes sempre van optar també per començar el cicle de Nadal posant un pessebre al lloc més emblemàtic, que és a la Seu Vella. La primera vegada es va col·locar el campanar de la Seu, va ser potser una mica més agosarat, perquè clar, la gent no pujava tots al campanar, i des de ja farà prop de 8 anys es va fer ja on està actualment, que és el vestíbul, tot on passa per allí, perquè ha d'entrar i passar per taquilla, diríem,
sí.
I en el que és l'escala que hi havia per pujar al pis que està a sobre del vestíbul, que hauria desaparegut, i on els canonges van col·locar la seva biblioteca, una escala de cargol molt xula i molt bonica, allí fa com una mena de petita cova, allí és on el Ferrer, allò és José Antonio Ferrer, que és un dels mestres pessebristes i vicepresident de l'Associació Ilerdenca de Pessebristes, de l'agrupació Ilerdenca, fa cada any un pessebre que sempre lluita una mica per ser més diferent i millor que l'anterior. I cada any ens sorprèn amb l'aposta que fa. Aquest any és un pessebre molt potent, amb molta fusta, i que, a més, és molt luminós perquè ocupa pràcticament molt l'espai. Recordo que fa 2 anys, dintre de la pandèmia, pues, era un pessebre tristot. L'any passat ja va donar color i aquest any és l'esplendor, ja s'ha retrobat una mica, és a dir, que tot aquest simbolisme està allà present. I el que la gent vagi a veure el pessebre crec que també veurà, que potser ho vau comentar l'altre dia, si vau entrevistar el president, el Jordi Curcó, és un pessebre que jo, per a mi, a part de que manifesta aquesta explosió d'il·lusió, que és tota aquesta fusta, aquesta piràmide autèntica que ha col·locat amb unes figures recuperades i restaurades esplèndides, amb un àngel que presideix tot com toca, i uns animalons per allí. Sobretot hi ha una cabreta que anima la gent que baixa a veure-la amb uns colors situada al mig, a sota del Nen Jesús, molt simpàtica, i que és, per a mi, el que vaig dir en la inauguració, doncs una mena de símbol entre el que és la muntanya i la plana. Estem a la plana, el turó de la Seu Vella, evidentment, està a la plana, però la relació que tenim amb el Pirineu és total, i aquesta mena de piràmide o de muntanya o de pi, que és el pessebre amb la fusta, que bona part també podia ser fusta
que recorda els boscos del Pirineu és aquesta relació que tenim tan intrínseca la gent de Lleida amb el Pirineu. I, a més, des del punt de vista gastronòmic, també doncs, els elements i les cucades d'ullet que fa a la nostra gastronomia més tradicional, com poden ser doncs, els cargols, per exemple, o el panís, o altres elements que hi ha per allà. Per tant, és un pessebre que val la pena de veure'l, com tots, simplement des d'aquest punt de vista simplement tradicional i cultural. Si algú, a més, va més enllà i l'inspira qüestions religioses, doncs perfecte, cap problema. Però que, va, i, com és habitual també, l'agrupació lerdenca de pessebristes sempre ens convidava l'Associació d'Amics de la Sovella a estar en la inauguració d'aquest pessebre, ja que es fa a la Sovella, i després fer una visita sempre en clau nadalenca a la Sovella. Aquest any el van fer coincidir amb les passejetes que fem i veritablement va ser un èxit d'assistència, perquè normalment aquestes visites que fèiem a l'agrupació lerdenca de pessebristes, pues, com a molt érem una dotzena de persones, i aquesta última passejeta pues, van ser una cinquantena de persones les que es van apuntar amb aquesta tradició que estan fent ja cada mes de recórrer algun aspecte concret de la seva vella en clau 50 aniversari de l'associació i que aquesta vegada, a més, coincidia amb el 60 aniversari de l'agrupació lerdenca de pessebristes, amb la qual era una mica com lligar dos pardals o matar dos pardals d'un tret, encara que això de matar pardals tampoc queda molt ben dit, però és una tradició d'aquestes que també oralment se'n diuen, no?
Sí, sí.
Llavors, la visita en clau nadalenca, per anar una mica ràpid, és veure els elements que hi ha a la Sovella que ens recorden el Nadal. I per començar sempre m'agrada dir pues, que la Sovella està dedicada a Santa Maria. I hi ha dos protagonistes al Nadal essencials, sense els quals el Nadal no existiria. Un, evidentment, és el nen Jesús, que és el fill de Déu, que neix, se converteix en home, en nen, per fer tota la seva vida i després tota la part aquesta evangèlica dels 30 als 33 anys. I això, torno a dir, sense qüestions religioses, simplement qüestions històriques tal com estan recollides. I l'altre element fonamental del Nadal és la Mare de Déu. Sense la Mare de Déu, sense la Verge, sense Santa Maria, el nen Jesús n'hauria nascut, perquè va tenir de fer el procés dels 9 mesos com tot home, i en aquest sentit són fonamentals. A partir d'aquí sí que tots els altres elements són ja, diríem una mica, pues, més complementaris, més de tradicions més folklòriques o més efectes col·laterals, podríem dir. Començant pel propi Sant Josep, que sempre té aquí un paper molt secundari, Sant Josep, molt secundari. No deixa de ser curiós, ara que estem reivindicant tant això de la paritat, doncs Sant Josep, en aquest sentit, pràcticament que...
Però escolta, és que a les bodes... a les bodes sempre et diuen el nòvio que és un figurant amb frase, o sigui al final el focus d'atenció és per la nòvia, pel vestit de la nòvia, per com entra la nòvia, entre la darrera també, vull dir que això ja ve de lluny, Beca.
Correcte. Doncs, salvant les distàncies, doncs es passa una mica el mateix. És a dir, aquí tenim la mare, que també és, i després el fill són els protagonistes, i per tant, totes les referències que hi ha a la seva vella fan una mica en funció d'aquest cicle. Per començar, vam fer una parada en el que és la Porta dels Apòstols, que ja l'han comentat més d'una vegada, la importància que té com a element singular de la seva vella, però per recordar que la Porta dels Apòstols abans era la Porta del Judici Final, i el Judici Final és el que, segons els evangelis, l'Apocalipsi de Sant Joan, recorda de que vindrà un altre cop Déu a la Terra per acabar amb el món, però al mateix temps per treure definitivament de les seves tombes a tothom que s'ha portat bé per portar-lo al cel i el que no s'ha portat bé portar-lo a l'infern. En resum, és una mica aquest apocalipsi, aquest judici final el que passarà. Això s'ha representat en aquest magnífic relleu que és el timpà de la Porta dels Apòstols i que això es recordava tradicionalment el 24 de desembre quan la Sibila, que recorda aquelles pitonisses d'època grega que eren les que vaticinaven el que els déus grecs a través de l'oracle deien que passaria, doncs cada any per Nadal se recordava que naixia el nen Jesús, però que, atenció, que tornaria a vindre aquest nen un altre cop per fer el judici final. I això és el cant de la Sibila, que aquí a la seva vella també es feia, i d'alguna manera us recorda la cafeteria que tenim, on vam acabar precisament aquesta passejadeta fent un veure i brindant pels 40, pels 60, perdó, anys de l'agrupació i pels 50 nostres de l'associació. I aquestes civiles que tant a Mallorca com a zones de València i a Barcelona s'han recuperat i en alguns llocs s'han declarat ja patrimoni de la humanitat, perquè és una tradició també d'aquestes des del punt de vista de lo que és la música important. Dit això, començaven ja una visita per lo que són els elements petris de la Seovella que recorden aquest cicle de Nadal. I, evidentment, el cicle de Nadal comença amb el que seria l'inici del procés de la gestació del nen Jesús, que és quan l'àngel s'apareix a la verge i li diu que està embarassada del nen Jesús. Això seria una mica com la concepció, és a dir, sense intervenir Sant Josep, que sempre va quedar al marge en aquest sentit, sinó que és l'Esprit Sant el que, podríem dir, parlant així en termes més biològics, va fecundar a la verge perquè tingués el fill de Déu. Això, l'àngel se l'apareix a Sant Gabriel i li comunica, i és l'Anunciació. Aquesta Anunciació la tenim testimoniada en el racó del claustre sud-oest, en la clau de volta es veu l'àngel que està dient-li a la verge que serà Mare de Déu. Hi ha la capella que s'ha restaurat fa uns 10 anys també, dedicada a l'Anunciació de la família dels Clavell, en la qual, a més, s'incorpora en les pintures que hi ha en aquesta capella un altre element nadalenc, que aquest sí que és més pagat, també és de tradició totalment cristiana, com és l'estrella. L'estrella de Nadal a tot arreu la tenim associada també per la que va situar on estava el pessebre a Belén, però que, novament, moltes vegades, inclús a nivell més laic, doncs les estrelles recorden una mica aquest element també pagà. Llavors, en aquesta capella de l'Anunciació, les pintures encara es conserven en el que seria el sostre de la capella, un cel amb estrelles, estrelles de 6 puntes, que són, francament, doncs, donen aquest aire de lo que seria un cel estrellat. Com passa, per exemple, a l'arcada que hi ha al que és la primera passada a la Porta dels Apòstols, la primera gran arcada del claustre, en la que hi ha un calat esplèndid d'aquestes de les millor conservades d'aquest estil gòtic ja tardà, que és aquesta galeria del claustre, la que dona més cap a ponent, en la qual hi ha una figura al mig de l'arcada sedent, que és Crist, també jutge, i que està envoltat de doble estrella, una doble estrella de 6 puntes. Alguns han vist aquí un element jueu, perquè els jueus tenen com a referència aquesta estrella de 6 puntes, però l'estrella de 6 puntes va més enllà de lo que és la cultura jueva, és una tradició també més antiga i que els cristians també la incorporen, i que aquesta doble estrella de 6 puntes, que està una inscrita a l'altra i que està envoltallant aquest Déu jutjant i assentat allí, d'alguna manera jo crec que vol dir que Déu està en el cel, i que simbolitza el cel aquesta doble estrella de 6 puntes. El recorregut pel claustre ens porta amb un capitell excepcional, que a més està a l'altura de la vista i que es pot veure molt bé, que és el que està davant de la porta ja del temple, de l'epístola, la porta que dona accés al temple. La de l'epístola seria des de l'altar mirant cap als peus, la de l'esquerra. I hi ha un capitell molt curiós, perquè és un capitell que originalment les quatre cares del capitell estan esculpides, però està en un racó de la portada i, per tant, dues de les cares queden amagades per la pròpia raconada que fa la portada. És curiós, aquest capitell, per tant, hauria d'estar originalment previst que estaria en un altre lloc, i després suposo que quan lo van construir sobraven aquests capitells i lo van col·locar allà, encara que dues cares van quedar amagades. Quan se va restaurar la catedral cap als anys, el que seria finals dels principis dels 50, sembla, segons la tradició que mos en Tarragona se va donar, de que aquest capitell tenia escultura per tot arreu i va girar-lo 90 graus. Al girar-lo 90 graus van aparèixer les dues cares que sempre havien estat amagades, perfectament conservades. Ah. I d'aquestes cares que es veu, doncs, la visitació de la Verge a la seva cosina Isabel, que també està embarassada, de Sant Joan, que serà baptista, que és la segona part de la tradició cristiana, i una magnífica representació del naixement, en el qual es veu a la Verge encara en el llit, és a dir, que no està massa marxosa, sinó que està en el llit, però de la zona de lo que podríem dir l'úter apareix com una mena de columna, i d'on hi ha un bressol, en el bressol està el nen Jesús, i per sobre del nen Jesús els dos caparrons molt simpàtics del bou i del ruc o de l'ase, amb el qual tenim aquí tota la concentració bàsica de lo que seria també un pessebre. A les cares que no es veuen ara s'insinua que està Sant Josep, se veu que estaria ja molt gastat, perquè aquestes serien les que durant pràcticament 800 anys van estar a la vista, i que probablement estaria complementada amb l'Àngel, que ve a dir-li a Sant Josep, tranquil, que tot això és obra de Déu, tu segueix sent el pare putatiu, com diu la tradició, el Pepe, que em deien els documents, i aquí ve el nom de Pepe, el Pepe, el pare putatiu, el pare amb poders, però que no és biològicament el real, i que ara que hi ha això de les famílies monoparentals i tot això, potser s'entén més bé el que pot ser un pare que no és biològic, però és el paper que li va tocar fer a Sant Josep, i que l'Àngel li ve a explicar en una època que això era més complicat.
Però molt més complicat, devia ser.
I a més, sobretot perquè, exactament, no havia hagut intervenció humana, sinó que era intervenció divina la que havia embarassat a la verge, la qual encara se complica més. I l'altra cara, la que no es veu, pues, té tota la pinta de que ha d'estar l'Àngel anunciant-li a la verge que serà la Mare de Déu. Si entrem en el temple, hi ha molts capitells. Curiosament, tornem a trobar diversos capitells que tornen a repetir l'Anunciació, tornen a repetir la Visitació, tornen a repetir el Naixement. Hi ha algú que afegeix els reis, és a dir, l'arribada dels reis. Però és curiós, la insistència, és a dir, sembla que un cop que has ficat un capitell que digui que hi ha l'Anunciació, no cal ficar-lo, però ja fins a tres vegades, dues vegades al Naixement, hi ha una capella dedicada als reis, a l'Epifania, que la van fer el bisbe Requesens, i també una altra capella dedicada a l'Assumpte, a la capella de Santa Llúcia, que amb la història de que se va trencar l'escala per on baixava el bisbe, i acabem al presbiteri amb les magnífiques pintures en les quals està tota la seqüència des de lo que és l'Anunciació a l'Assumpció de la Verge al cel, tot i que les pintures estan molt perdudes i estan trencades perquè també es va fer l'entrada a la sacristia. I en aquestes pintures hi ha una escena meravellosa, que és on està el Naixement, on està el nen Jesús, que té un forat a un armari a baix, que és on se col·locava la millor relíquia que havia hagut a la cristiandat, sense cap dubte, i que la teníem a Lleida. Per què la millor relíquia? Perquè és ni més ni menys que el Sant Drap, el Sant Panyal o el Sant Bolquer. La Mare de Déu, a Belém, el dia del naixement de Jesús, que segons diu la tradició, va néixer sense cap ajuda de cap comadrona, ella mateixa s'ho va fer tot, va agafar, evidentment, un drapet per embolcar el nen Jesús, i aquest drapet és el que teníem aquí gràcies a una història que no sé si estem bé de temps, suposo que no. Un altre dia, si un cas, acabava de rematar, que és la història de com arriba el Sant Drap aquí a Lleida, i que va estar exposat en aquella armariet, i que molts dels peregrins que venien en el camí de Sant Jaume, que passaven per Lleida, no dubtaven en pujar a veure aquella relíquia excepcional que teníem aquí, i que, com tot, quan se va tancar la catedral van a Sant Llorenç, quan se va construir la catedral nova van a la catedral nova, i, sortosament, de l'incendi que va patir la catedral nova el 36, se va salvar, van al Banc d'Espanya, on se va guardar, però que en plena guerra se va vindre a buscar els comissaris de la Generalitat de Catalunya, se'l van emportar, i ja no se sap res.
I ja està.
Aquí ha desaparegut.
És increïble.
En plena guerra desapareix.
O sigui, supera la guerra, supera tot plegat, i després, quan se suposa que el venen a agafar per transportar-lo i tal, llavors ja s'ha perdut. És curiós, eh?
En plena guerra. És en plena guerra, és l'any 37, és a dir, com estava previst que vindria al front, per seguretat se'l venen a emportar cap a Barcelona, sembla ser, i ara ja sempre s'ha dit que potser és alguna família que encara ho té, perquè no ho sé, és estrany que s'hagi perdut, o potser els que se'l van emportar van patir algun accident, alguna cosa, i clar, no era més que un drap, i si la gent no sabia el que era...
Això anava a dir, si no saben el que porten, doncs escolta, jo què sé, igual el van fer anar pel que era.
Per això mateix, perquè, home, si portes una pintura, doncs la gent veu que és una pintura. Si portes un calce, doncs la gent veu que és un calce i pot tenir un valor. Però un drap, doncs, bueno, per molt que estigués ben embolcallat i tot, diríem, què és això? I, per tant, hi ha les dues versions. El que s'acabés perdent definitivament, o que ho guardés algú i que algun dia potser surt encara, no? De totes maneres, hi ha dos filets, però si un cas, la propera setmana, l'acabem de rematar, si t'assembla, expliquem la història del Sant Drap, i on són aquests dos filets que encara es conserven del Sant Drap.
Doncs escolta,
acabarem de lligar una mica.
La setmana vinent, que serà ja la setmana de Nadal, per entendre'ns, doncs ideal per acabar, perquè la següent és Sant Esteve, donaré festa. O sigui, acabaràs l'any amb dia festiu, eh?
no pot ser això, m'acostumaré malament, eh? Llavors, l'any que ve reclamaré més dies de festa.
Bueno, doncs escolta, la setmana vinent acabem de rematar aquesta història. No deixem de ser bocins d'història de casa nostra, de les nostres terres, per tant, és magnífic sempre recordar, i més en aquestes dates, doncs aquestes històries. Joan Ramon González, com sempre, un plaer, ens escoltem la setmana vinent.
Doncs la setmana vinent rebatarem i parlarem una mica meu també del Neolític com a parlar la setmana passada per la conferència que es fa el dijous al Museu de Lleida per parlar del Neolític a les nostres terres, que també animo la gent que ho senti, que seria de la domesticació dels animals. Per tant, la setmana vinent, Sandrap i domesticació.
La magia existe. Lo sé porque he conocido un reno que vuela. ¿Y qué puede haber más mágico que eso?
Ahora, hacer tus compras en El Corte Inglés te parecerá pura magia. No tendrás que ir cargado con bolsas. Podrás elegir el punto donde recoger todo lo que compres, ya empaquetado y sin coste adicional. Es magia. Es Navidad. Es El Corte Inglés.
Soy David de Carlas. ¿Tienes un impacto en tu parabrisas?
Ya llevas días con esto, ¿no?
Ah, es pequeño. No pasa nada.
Pues puede romperse si no lo reparas. Pide cita directamente en carglass.es y en 30 minutos repararemos tu parabrisas.
Carglass cambia, Carglass repara.
Hoy lunes, escucha en la tarde. Juntos, creando oportunidades. Un tiempo para dar voz a los protagonistas de los programas sociales de BBVA. Esos millones de personas anónimas que están aprovechando las iniciativas sociales de BBVA para construir un futuro mejor. Hoy lunes en la tarde, juntos, creando oportunidades. Con BBVA.
Esports.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Deportes.
Doncs apa, que ja anem directes cap a les dues de la tarda, és dilluns, i això vol dir que tenim en marxa ja la radiografia, la nostra tertúlia d'esports, on posem sobre la taula resultats del cap de setmana, que n'hi ha per tots els gustos, i que també parlem de notícies relacionades al món dels esports. Com sempre, ben acompanyats. Avui està amb nosaltres l'Albert Square, el cap d'esports del diari La Mañana. Albert, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
També el Xavi Pérez. Xavi, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Vanessa Ortega, presidenta del Balàfia Volei. Què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, companys.
I ens acompanya també la Mercè Gomà, que és la responsable de Elles són d'aquí, que ara en parlarem. Són qui organitzen les jornades de comunicació dona i esport. Mercè, què tal? Bon dia.
Bon dia, moltes gràcies.
Ara revisava, dic jo, la Mercè, perquè clar, jo dic, crec que la Mercè la conec. Imagina't tu, que he fet un programa amb ella i tot. No fa ni un any. Busco el WhatsApp per dir-li, recorda, que hem quedat avui a la una i mitja i veig les fotos. I és que la Mercè me la vaia endur de tour l'any passat. El programa que feia a Còmac va coincidir i va venir a la tertúlia amb veu de dona. No sé si ho recordes,
sí, sí.
Sí que ha fet el camí invers, la Mercè. El primer contacte que vam tenir va ser fora dels estudis i ara vens als estudis, eh?
Moltes gràcies per convidar-me.
Que era en època encara postpandèmica i...
Estàs fatal, Ricard, ho veus.
Estic fatal, ho sé. Albert Square, que com canvien les coses en 5 minuts, eh?
Molt bé.
I amunt. Bueno, és el bonic que té l'esport, no?
Sí, sí. Vull dir
que és imprevisible, no? Que escriure un guió de què pot passar en qualsevol partit de qualsevol esport, doncs és aventurar-se molt, no? I així, en 5 minuts, en un minut, en una jugada pot canviar moltíssim la vida. Fixa't tu, Lleida. Suposo que dius per Lleida, no?
Ho deia...
De guanyar 3
no, no, ho deia pel Mundial.
De Mallorca, doncs, canvia molt.
No, ho deia
pel Mundial, pel Mundial.
Sí, bueno, ho deia pel Lleida, però el Mundial també, poca broma, el partit d'Argentina, que al minut 82 l'estàs controlant d'aquella manera, almenys el marcador 2-0, i se't complica la vida de tal manera que te'n vas als penals, que sí que és veritat que ara m'estic fixant, Albert, perquè hi ha bastanta tanda de penal d'aquella dada que vas explicar, que havien extret de que el primer que llança té un 70 o un 75% de probabilitats d'acabar guanyant, i s'està complint bastant, eh?
Sí, 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 home, les estadístiques de vegades també serveixen per alguna cosa, no?
Sí.
De totes maneres, jo, ja saps que sempre es compro cap a casa, i jo d'aquest Mundial d'estan des de penals, em quedo amb l'extraordinari nivell que estan exhibint els porters, eh?
Sí, sí, sí.
Perquè aquí es parla molt de que Espanya en va fallar 3, bueno, aquí hi ha un porter que també apreta, eh? I l'Ivakovic en Croàcia, doncs, ho està fent sensacional, i el Dibu Martínez amb Argentina també, no? Moltes vegades el jugador falla perquè va venir el porter tan, tan gran, tan gegantès, que intenten apurar al màxim, i això fa doncs, que la pilota se'n vagi al pal, com per exemple, li va passar al Marquinhos en Brasil.
És un defecte de comunicació. Jo, des que conec l'Albert, l'he modificat aquest, que quan xuta un, bueno, quan es xuta un penal, si el porter la para, sempre diem l'ha fallat el jugador, i hauríem de dir l'ha parat el porter. Si la tira al pal o la tira fora, doncs sí, l'ha fallat el jugador, però si la para el porter és l'ha parat el porter. Però és un defecte de forma de comunicació que tenim sempre fixant-nos amb el davanter o amb el que xuta. Amb el porter no ens hi fixem mai.
Com tantes altres, sí. Que teniu, eh?
Sí, com altres altres, eh? Però és així, fixa't, el porter no... És que l'ha fallat. No, l'ha fallat, no. Li han parat, ja l'ha tirat. Busquets no, la va tirar dins, però li van parar, per exemple.
Perquè es dona per entès, doncs, que un penal, en principi, a l'àrea també sóc el que penso que un penal ben tirat és gol. El que passa que a l'hora de tirar-ho malament, doncs, hi ha molts factors que influeixen. I un és la presència del porter, i s'està veient aquí al Mundial. No?
Clar, sí.
Estan fallant perquè estan apurant tant, perquè veuen porters que l'estan fent gegant sota pau.
Perquè la porteria es veu molt gran, i quan tira se veu molt petit.
Sí. És així. Bueno, escolta, anem a repassar ràpidament resultats del cap de setmana. Amb hoquei femení, el Vilassana va guanyar 6-1 a casa al Cerdanyola, i el Picat va tornar a caure a casa, cada vegada apurant més els resultats, 1-2 davant del Deportivo Liceo.
Quan acabarà l'hora d'això guanyarà.
Home, espero abans, eh? Ja, sí. Jo espero que després de Nadal tornin ja amb un canvi de xip, canvi de mentalitat, i comencin a caure les victòries. Amb hoquei masculí, el Lleida Llista va tornar a encadenar una victòria, en aquest cas a domicili, a Sant Cugat, 1-4. És una victòria que els col·loque a la setena posició a la classificació amb 16 punts, només a un punt darrere del Caldes amb 6, i que allunya bastant els llocs de baix de tot, Xavi, que fa un mes ens el miràvem de molt més a prop. Eh?
Home, evidentment, aquest tema de resultats positius li va molt bé, no? I ha agafat els grans sis per tirar endavant.
Sí.
Penso que la parada del Mundial li ha anat bé.
Sí.
I, bueno, i està bé, home, tenen que lluitar per la part de dalt, no per la part de baix.
No, i benvinguts siguin tots els punts, eh?
Clar.
La M femení, que també segueix sumant punts importants aquest cap de setmana davant del Cacereño femení, és un equip que està a la quarta posició, i la M doncs s'allunya de llocs de descens, afortunadament, amb 17 punts a la novena posició. I amb futbol masculí, doncs el Lleida Esportiu, que escolta, al minut 53 tenia el partit ben encarrilat, 0-1 davant del Mallorca B, venien d'encadenar dues victòries consecutives, una tercera, doncs escolta, hagués donat, jo crec, una tranquil·litat important, però per aquelles, no sé si per qüestió d'immadurès, de precipitació o de què, doncs amb 5 minuts vam passar del 0-1 al 2-1. Al 54, gol de Tòfol per posar l'empat, i al 59, gol de Tobar de penal, 2-1. M'explicava el Sergi, diu, amb una jugada que en recordava Unai Simón, que s'ha entret el porter i que al final li acaba fent un penal.
Claro, perquè regissi, eh? I clar.
Albert, és un resultat que posa fre a les dues victòries consecutives. Ni ara som tan dolents ni abans eren tan bons, però sí que és veritat que seguim amb el Lleida Esportiu mirant allà la classificació allí a baix de tot, a la línia vermella.
Bueno, és que quan a mitjans de desembre estàs lluitant per sortir de la zona de descens, és que potser el teu lloc és la zona de descens, no? Aleshores, lo de Mallorca potser doncs rebaixa una mica l'eufòria i fa que altre cop toquem de peus a terra, no? Perquè estem tenint una temporada que és un Dragon Khan, no? Sí. I ho parlem molts cops aquí. Una bona pretemporada, ja vam pensar que érem el rei del Mambo, bum, patacada. Va arribar a la Copa del Rei, van competir a la Ves, van dir ara sí, bum, patacada. Ara hem guanyat dos partits seguits i dèiem ara sí, i bum, patacada una altra vegada. Quan a 12 de desembre tu estàs lluitant pel descens, és que, bueno, aquest és el teu lloc. I si em permets un incís sobre el que hi ha al Picat,
sí.
A mi m'agradaria ficar en valor que el que costa tenir un equip a la màxima categoria de qualsevol esport, que un equip femení encara costa molt més per totes les dificultats que hi ha a nivell de patrocini, a nivell de recursos, etc, i que tenir-n'hi dos d'esport femení a la màxima categoria com el Picat i el Vilassana és algo absolutament extraordinari. Aleshores, bueno, Vilassana està dalt, el Picat doncs, està baix, però a mi m'agradaria ficar molt en valor aquest fet, no? Tenir dos equips femenins a la màxima categoria del seu esport és algo que jo no recordo a les Terres de Lleida.
No, 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 la veritat és que... Bueno,
no crec que passi a cap altre puesto, tampoc. No, no. Sigui que... és que el que fem a Lleida no passa a cap lloc.
Benvingut sigui, ja, i és el que diem, a veure si el Picat doncs, li fa aquest passet més, jo crec que és més mental que no pas físic, ja.
Sí, però mira, la ciutat de Lleida com a ciutat no el té.
No, no, com a ciutat no.
Per tant, el té el Vilassana i el té el Picat.
Sí, sí, sí. No, no, en aquest aspecte totalment d'acord amb l'Albert. Proper partit, Albert Escuer, de Lleida Esportiu, que serà el darrer abans de l'aturada de Nadal, a casa, a priori està marcat pel diumenge 18 de desembre, a les 12 del migdia, davant del Badalona Futur. Home, no diré que ens bueno, que jugar ens ho juguem tot ja, però és que el Badalona Futur està empatat a punts amb el Lleida Esportiu i per tant, hores d'ara és com un rival directe. Clar, si tu sumes, ell no suma, i si ell suma, tu no sumes. És que
en primer lloc, aquest Badalona Futur és una tupinada de la Federació Espanyola de Futbol.
Vale, ja, però...
Això per començar.
Però m'entens que ara és un rival directe, Albert, això?
Sí, sí.
Jo estaré dient cada setmana. Però els problemes tenim, com per mi a la classificació, perquè després passa el que passa, que te'n vas al camp del Mallorca, que dius, aquí hem de guanyar, doncs fàcil, i patapam. Aleshores, evidentment, sí, és un rival directe, però és que amb aquestes alçades de la temporada... tots són rivals directes, perquè Lleida s'ha ficat en un lío que està a la zona mitja-baixa de la classificació, en la qual doncs, el 80% d'equips, si més miren com està la classificació, són rivals directes. Aleshores, home, sí, clar, important, sumes tres i deixa de sumar l'altre.
Això, per això que... quan parlo de rival directe em refereixo a això, justament, que és que si tu guanyes, sí, ell no suma.
Per això te serveix a les 4-5 últimes jornades, per exemple. Però ara... el que has de fer és mirar endavant i intentar arreglar els problemes que tens, que els continues tenint i que no els soluciones, i que dos victòries al camp de, que hem tingut ara seguides, doncs, bueno, és allò de que los árboles no t'impidan ver el bosque, no?
No, això està clar.
Aquest equip és de futbol, vull dir, aquest equip té molt poc futbol. Aleshores, bueno, doncs el futbol, com tots els esports, són jocs d'encerts i d'errades, i el Lliga, doncs, està equivocant molt. Hi ha errades, doncs, que són humanes, i hi ha errades que són per manca de qualitat. I, doncs,
per cert, on estem. Que l'entrenador va repetir 11. Per primera vegada.
11, i si t'hi fixes, amb 9 de l'any passat. De fet, si tu analitzes les alineacions del Lleida, ara que comencen a arribar una mica els resultats, tret d'aquest diumenge, és curiosament quan s'ha passat de tenir a dos tios de l'any passat, o sigui, fitxats per Gerard Escoda, Gabri i Jordi Esteve en l'alineació, a quan s'ha passat a tenir 7, 8, o aquest cap de setmana, 9. Vull dir, alguna cosa vol dir també això.
Sí, o sigui, el que ja apuntava el Xavi també, que la planificació no... almenys de fitxatges, d'aquest any no havia estat bona, de moment. Això ho diuen els resultats, eh? Clar, jo això de fitxar a 3-4 jugadors corrents ara al gener, jo hi confio entre cometes també, eh?
Sí, i qui es pagarà, aviam?
No, no, ja no parlo de pagar.
No, i què passa, que marxaran sense cobrar o què?
No, jo parlo esportivament.
Home.
Jo això, aquests fitxatges així...
Però el tema no és qui els pagarà, per això no us preocupeu. Ja va dir el Javaloy, és que aquí no hi ha problema, i que si tenim...
Potser que tenim quartos, però fitxem el Messi, home.
Damunt de la taula. Com si ella els hagués ficat, si es mira damunt de la taula, però bueno, és igual. El problema és qui fitxarà aquests dos jugadors.
Clar, aquest és el problema.
No, qui fitxarà o no, ja sabem qui fitxarà.
Els mateixos que han estat incapaços de reforçar l'equip, és aquest el problema.
Bueno, jo el problema el veig que portem 10 minuts parlant d'un equip de quarta i que no li hem dedicat ni la dècima part a la M. Clar, i està
perquè,
bastant...
Perquè va jugar al camp del Cacereño.
No, perquè van guanyant.
Bueno, jo sapo que jo sempre em queixo d'això.
Va jugar al camp del Cacereño i és molt lluny, això.
És així, vull dir que estem... Bueno, que em sembla molt bé que parlem de Lleida Esportiu, però...
És veritat, però la M ara va guanyant.
No cal que fem un simpòsum, tampoc.
I saps que ho comparteixo i que moltes vegades ho he defensat. Però al final, perquè aquesta candarella també m'arriba al diari, tu ara mateix quanta gent que segueix Adam, creus que estàs faltant aquesta tertúlia?
No ho sé, però de Lleida Esportiu tampoc, no, tampoc ho saps.
No. N'hi ha.
Home, bastants més.
Es poden manifestar per xarxes. Ja. Podem fer una enquesta.
Ja es manifesten per xarxes, per això t'ho dic que no, n'hi ha. Sí.
Bueno, mira xarxes, seguidors d'un i seguidors d'altre.
Obrim telèfons.
Sé que és un tema delicat, però al final també, vull dir... Pues també no. Escrius i parles i tal, doncs, de lo que la gent doncs, escolta i veu més. Que desgraciadament és el Lleida, doncs, que està a quarta categoria, sí, però també és un fet.
A vegades també és proporcional el que s'hi
parla. Encantat de la vida de parlar molt més de l'AM, eh? Vull dir, cap problema, ja ho sabem.
No, i cap problema. I el que diu la Vanessa, jo ho entenc perfectament i em paro, comparteixo també, eh?
Si en parléssim més, potser també hi hauria més.
Sí, això també tens raó, la Mercè. Bueno, va, que hem de parlar d'aquestes jornades de comunicació de dona i esport, però abans el Cedis La Seu va guanyar aquest cap de setmana, 41-64, i el Força Lleida també, 91-79. Per cert, s'ha creat un grupet a l'Ale Poro, un grupet on està el Força Lleida, de 8 victòries, 3 derrotes, interessant, eh? Valladolid, Estudiantes i Sant Pablo Burgos i el Força Lleida, que són els que estan perseguint el Palencia i l'Andorra. Aquí no es podrà perdre ni un partit.
Bueno, el problema del Força és fora, no? No al Barris Nord.
Ja, però vull dir que aviam, que hi ha un grupet massa nodrit com per perdre algun partit i que se't comencin a escapar.
Sí, el que passa és que nosaltres comencem a anar just, o sigui, que per cert, un incís, jo crec que potser també una de les solucions al que parlàvem abans és fer una tertúlia de Lleida i una tertúlia de la resta d'esports. També podria ser una altra solució.
No s'ho mereix, tampoc.
Perquè tu repasses els resultats i realment és que tenim molts equips a la màxima categoria.
Ostres, però és que el Lleida no està a la màxima categoria de res. O sigui, és que clar, ja fer una tertúlia només de Lleida Esportiu ja, bueno, em sembla ja...
Ja li has tocat el tema a la Vanessa.
Bueno...
Escolta, va, Balafia Volley.
No, si no és per parlar del Balafia Volley, és per parlar de tothom,
Que toque, que toque igualment. No. Balafia Volley, bueno, vau jugar molt bé, però va ser difícil.
Clar, contra el líder...
Són els líders per alguna cosa.
Exacte, no, m'han perdut crec que 3 sets en tota la temporada, és un equip semiprofessional, molts dels jugadors estan cobrant, entrenen matí i tarda, hem fet un
però
equip...
A veure, què vol dir això? Molts dels jugadors estan cobrant.
Que alguns cobren, doncs, com una mitja jornada, una cosa així...
És que, clar, aquest és el problema de l'esport en general.
No, clar. La hi ha tantes diferències que...
Estem parlant d'una segona categoria
estatal. Estem parlant de plata.
No, estem parlant d'un sponsor. Punto pelota.
Exacte.
No li donis més temps.
Bueno, i a part a Castelló tenen una... Ahir ho comentàvem, tenen dos equips a la Superliga 2. Al mateix grup, o sigui, Mediterrània i Llagrau.
Sí, és veritat, veritat.
I es van enfadar, es va desfer i van fer dos clubs, vale? Vull dir que a nivell també institucional i tot, que ja amb lo complicat que és obtenir diners i tenir subvencions i tot, no sé com s'ho munten. Però hi ha Grau, és veritat que ha fet un equip per...
Aquí també tenim dos equips de futbol, eh?
Sí.
El Lleida i l'Atlètic. És perquè estiguis contenta.
I la M.
No, però la M és femení.
Bueno, escolta, proper partit, Vanessa, dissabte, aquesta vegada a 8:15 del vespre.
Sí, perquè venen de Canàries.
És a dir, perquè em vagi millor a mi per poder venir. Balafia Volley i Sant Roque. Gran partit també?
Gran partit, i a més si juguem com vam jugar l'altre dia, jo crec que tenim possibilitats de guanyar a Juanjo Garra.
Doncs això serà dissabte, recordeu, entrada lliure.
Però els canaris eren molt forts abans.
Estan tercers, no?
Estan tercers.
Per això ho dic, eren molt forts.
Les noies també són molt bones.
També. Estan tercers. Bueno, és que Canàries tenen, ara que parlem de tema d'ajuts i així, el cabildo se los gasta.
El que dèiem abans.
Clar. Bueno, això serà dissabte, a 8:15 del vespre. Ja sabeu que per anar al Juanjo Garra... tens pàrquing a la porta, és a dir, és que igual has de caminar, si tens sort, 10 metres.
Bueno, ara estem que lo petamos, eh? Vull dir que fa foro completo a l'aparcament, eh?
Pues aneu d'hora, que a més, hi ha un lloc on pots comprar menjar,
sí,
pots asseure,
food track.
El food truck aquest,
i antena.
I ja està, i antena de wifi. Però divendres, de 9 del matí fins a les 2 del migdia, a l'Auditori Enric Granados, a la sala 2, arriba la quarta edició de les jornades de comunicació dona i esport que organitzen doncs, des de Elles són d'aquí I que per això avui està aquí la Mercè Gomà, que més tot això ve vinculat a la marca comercial Livinda, que,
sí,
que és una marca de pomes, de Nufri.
Sí, exacte.
Que sou qui organitzeu tota aquesta història,
sí,
no? Recorda'ns una mica com va sorgir aquesta idea, o sigui, per què unes jornades de comunicació dona i esport?
Tot, bueno, perquè al final quan nosaltres vam crear la plataforma Elles són d'aquí, es va crear amb dos objectius molt clars. Un era visibilitzar a la dona esportista i l'altre era dotar-la de recursos econòmics per a que pogués professionalitzar la seva pràctica esportiva. Llavors, la part de financiació la complim a través dels patrocinis que fem cada any, des del 2016. Aquest any s'estrenarà la 7a convocatòria. I la part de visibilitat, a part de treballar molt les xarxes i intentar fer difusió de tot el que ens envolta, doncs fem aquesta jornada a Lleida per intentar crear un espai de diàleg entre esportistes, aficionats, curiosos i personalitats del món de la comunicació i de l'esport per intentar millorar el nostre dia a dia i que discussions com les que hem tingut avui mateix aquí doncs passin a la història, perquè mentre tinguem que fer jornades voldrà dir que no hi ha igualtat real.
Clar. Bueno, d'això n'hem parlat aquí i la Vanessa és la que ens posa el toc d'atenció habitualment.
Dobríem un dia a Qatar.
No, que ja ho sabem, però...
Bueno, és que,
però no, però que la Vanessa ens ha de posar aquests tocs d'atenció i és normal, és que, perquè ella ho viu així. L'esport femení...
Perquè a vegades l'esport femení només el veiem també des de la pràctica esportiva i l'esport femení és molt més, molt
bueno,
més...
Bueno, directives...
Exacte, moltíssima gent clar, que està a l'entorn de l'esport, femení o masculí, però que són
I del dones. I del món de la comunicació, de fet, la vostra persona... que ve a moderar és la Olga Viza.
No, la Olga Viza el que farà serà la primera entrevista a l'Anna Boade i a la Lola Fernández Ochoa, la germana de la Blanca Fernández Ochoa. Els nostres moderadors són l'Artur Peguera, que també ja és un clàssic, ha vingut tots els anys, i l'Andrea Ramos, que és periodista de Vamos, de Movistar Plus.
La Olga Viza, però sí que està amb vosaltres des del primer
dia.
Sí,
la Olga Viza està amb nosaltres des de la primera jornada i sempre inaugura, fa la primera entrevista i la fa a un o dos personatges que volem destacar en l'any en qüestió. Aquest any volem parlar de salut mental i esport d'èlit, per això ens acompanyarà la Neboada, que a més de ser ambaixadora d'Elles són d'aquí, és exolímpica, feia rem, i quan tots creiem que està en el millor moment de la seva carrera, quan estan entregant un premi, va dir moltes gràcies senyors, però jo em retiro perquè tinc una depressió i no puc amb la pressió. I després ens acompanya pues, la Lola Fernández Ochoa, que vindrà a explicar el testimoni de la seva germana, que malauradament ens va deixar per afectacions en salut mental.
Aviam, tot això és aquest proper divendres de 9 a 2 a l'Auditori Enric Granados.
Exacte.
No necessites ni comprar una entrada, ni invitació, ni res. És passar per allí i entrar.
És entrada lliure, entrada i cap baix. Si no podeu venir tota la jornada, no hi ha problema. Podeu venir en algunes de les xerrades, perquè, com comentem, l'entrada és lliure. A més d'acompanyar-nos, la Lola, l'Anna i la Olga també ens acompanya la Lourdes Moedano, medalla de plata a Rio de Janeiro 2017, amb l'equip de gimnàsia rítmica.
Espera que es compri cap a casa. Que ve la nostra estimada companya de COPE, Pilar Casado.
També, sí, sí.
Pilar Casado, que estarà aquí a l'Auditori sí, divendres.
I a més, la Pilar Casado,
pues,
la Eli Pinedo, una de les millors jugadores de la història de l'handbol femení espanyol. També ens acompanyarà la Carolina Navarro, jugadora de pàdel, 8 anys sent número 1 del World Padel Tour. Gemma Mengual, que no fan falta presentacions, a més de Diego Barrio, que és el jefe del programa d'atenció al deportista del Consell Superior d'Esports, també la Maite Ruiz Larramendi, la Maria José López, que és l'advocada que últimament tots veiem a les notícies perquè defensa els interessos de les jugadores de la primera, bueno, de les jugadores professionals de futbol d'aquest país.
El ministre de Cultura no l'heu convidat? És amic meu, podria convidar.
Ostres, per l'any que ve, aquí hem de fer un d'unir sinergies.
I és el ministre de Cultura?
No sé.
Sí, Aliceta.
Nica Aliceta.
I és amic teu?
Claro, home.
De Cultura i Esports.
A veure, és amic teu perquè el vas convidar a menjar cargols?
No, perquè ha vingut moltes vegades a menjar cargols. És amic meu.
No, però sí que per l'any que ve podem unir sinergies i convidar-los si encara hi és, perquè hi haurà hagut eleccions
sí,
i no sé
sí,
el que
sí,
hi haurà, però...
No, ja espero que no sigui. Dic, sí. No, és amic meu, sí.
I res, i la veritat és que...
Però...
L'Albert també ens va acompanyar en les primeres jornades, ell ens pot explicar una mica la seva experiència.
Sí, exacte, a mi el tenia bé convidar-me, molt bé, jo crec que són unes jornades enriquidores per ficar sobre la taula molts dels problemes que hi ha, doncs, hi ha en el món de l'esport femení. De fet, en aquella taula jo recordo que fins i tot una de les coses que vam dir és que fins i tot des de les mateixes federacions tampoc es valore les competicions femenines, no? No són els mateixos recursos que es destinen, per exemple, a la Lliga ACB o a la Lliga Leporo que la que es destina a la Lliga Femenina, no? Però jo crec que són jornades interessants i amb un cartell de primeres espases. I el que anava a dir és que tenim ministre d'esport, en sèrio.
Jo crec que es queda amb el de cultura.
Bueno, almenys tenim ministre, que a Catalunya no tenim ni conseller. Vull dir que aquí és la Secretaria General de l'Esport.
Avui toca palos pa tot el món.
Bueno, escolteu, quartes jornades de comunicació, dona i esports. Que la Mercè ens ho ha vingut a explicar, que ens ha explicat molta gent que vindrà i que encara se n'ha quedat al tinter. Sí. Per tant, divendres de 9 a 2 podeu anar-hi.
Un apunt. Podeu consultar tota la informació sobre les jornades a livinda.com/jornada i fer la inscripció, que és gratuïta, és més que res per tenir una mica controlat l'aforament.
Doncs aquí queda. Mercè Goma, com sempre, gràcies per acompanyar-nos. Ens veiem d'un any en altre, eh?
Sí.
No, no, que la farem vindre abans.
Si vols venir abans, pots venir abans, eh? No cal que ens esperem un any.
Així la Vanessa tindrà recolzament.
I tant, que ho necessito.
Albert, fes el favor de vindre, que si no són dos contra dos. Matacolen.
Albert Escuer, Xavi Pérez i Vanessa Ortega, que tingueu bona setmana. La setmana vinent heu de venir. L'altra ja us donaré festa.
Vale, d'acord.
Vinga.
Farem vermut nadalenc o no?
No sé. Doncs ho podríem fer, va.
Vinga.
Albert, una abraçada.
Vinga.
Adéu.
Vinga, una altra. Merci.
I jo sóc el Ricard Álvarez. Ens plantem a les 2 demà, aquí, a les 12:20. Fins llavors, bon dilluns.